tenim visita d'excepció a l'estudi de Catalunya Ràdio. Ona Carbonell, bona tarda i molt benvinguda al Tot Costa.
Què tal? Bona tarda.
Cada dia no ens visita gent d'aquest nivell olímpic. A més, m'estic fixant en el teu penjoll i veig que dus els cèrcols olímpics.
Sí, mira, perquè després hi ha dos Jocs Olímpics, doncs no em volia fer un tatuatge perquè no m'hi veia. I el marit de la meva entrenadora, l'Esther Jaumà, és joier. Mm-hmm. I sempre havia pensat de fer-me alguna joieta com a record dels Jocs. I llavors doncs, vam dibuixar això, ell ens va posar un brillantet de cada color dels aros i la veritat és que és discret, però és mono i així tinc un record i no cal que me'l tatuï a la pell.
Jo d'estètica no hi entenc gaire, però fa patxoca.
Sí.
I a més només uns privilegiats el poden portar.
Sí, seria una mica ridícul que jo em portés un penjoll.
Bueno, també podríem.
Sí, com a voluntari olímpic. Escolta, Ona, 3 minuts, 40 segons, aquest és el llibre autobiogràfic que vens a presentar-nos avui. Què expliques en aquest llibre?
És una biografia novel·lada, està escrita en forma de novel·la, em vaig inspirar una mica amb l'Andrea Gassi, el llibre d'Open. Està molt, molt ben escrit, a part que ell és un crac, em va agradar molt la manera en què ho escriuen. Una mica la intenció d'escriure-ho com una novel·la és que qualsevol persona que no estigui especialment interessada, en sincronitzada o Ona Carbonell, li pugui agradar aquest llibre, no pugui seguir la història. És un llibre d'experiències, de vivències, d'aprenentatge personal, no és un llibre ni de medalles, ni d'èxits aconseguits, ni de receptes secretes per aconseguir aquests èxits. I la veritat és que ha sigut una experiència molt maca, per mi ha sigut un repte diferent al que estic acostumada. I bueno, doncs mira, per mi escriure m'agrada, perquè a casa meva escrivim molt i ens escrivim cartes, mails, però escriure un relat ja és algú més gran i ha sigut una molt, molt bona experiència. I bueno, una mica la intenció, l'objectiu d'aquest llibre és, a part d'un molt bon record per mi per tota la vida, és intentar ajudar o que pugui ser d'inspiració a qualsevol persona de qualsevol àmbit que tingui un repte gran, que tingui un somni i bueno, explico coses molt bèsties, coses molt emocionants, coses molt boniques, coses molt difícils, i una mica explica el camí d'un esportista d'elit, no?
Coses que expliques aquí en aquest llibre, després en persona et costa explicar-les? Et costa ser tan clara o tan sincera com en aquí?
De fet, la majoria de coses que explico en el llibre mai les havia explicat a ningú, també perquè, bueno, sóc una persona bastant oberta, però són coses molt íntimes, més aviat són sentiments, formes de veure les coses, molta part del llibre explica els meus pensaments, els meus dilemes mentals que tinc abans d'una competició, en un entrenament, abans de coses importants, com superar moments difícils, la relació amb la meva família, dificultats de nivell de salut, de família, de coses que mai havia parlat, no?, amb la gent. Llavors, la veritat és que és el primer cop que diguéssim que em despullo d'aquesta manera a explicar una mica la meva vida a tots els nivells, no? Perquè jo, per exemple, a les xarxes mai ensenyo coses a nivell personal, perquè intento separar una mica la meva vida professional i personal, i en canvi aquí surt tota la meva família, surten situacions difícils, situacions molt boniques, bueno, tot.
L'especialista d'esports aquàtics de Catalunya Ràdio és la Maria Guixà, que evidentment coneix molt millor Vida i Miracles de l'Ona Carbonell que nosaltres. Maria, dispara.
Sí, però bona tarda. Hi havia coses que no les sabia jo
per això.
Aquest llibre. Relació amb la teva família, sí. Detalls del car, fins i tot com te n'assabentes, no? Que no vas als Jocs de Pequín. No sé si... Això et volia preguntar, és la patacada més forta que t'has endut o és més fort el que ha passat a Rio?
No, clarament, molt més aquest moment de Beijing, i en el llibre explico, no?, que quedar-me fora és molt, molt dur, però són coses que passen en el món de l'esport i que un ha d'anar assumint a poc a poc, i és un aprenentatge, no? Però les maneres amb com m'entero i amb com tot passa són molt, 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 molt dures, i explico que vaig estar una època molt trista, plorant moltíssim, la família molt preocupada per mi, i sobretot per les maneres de com va anar tot, no?
Clar, us imagineu, tancats en el lavabo, a mig fer, vaig al lavabo, vaig a entrenar, i que fora hi hagi algú parlant i que es digui, no, mira, que el Costa o que la Gelmà, escolta'm, que...
Que no continuaran
que no
fent
continuaran.
El programa. Això pot passar, espero que no sigui al lavabo, però...
Vull dir,
Quina edat tenies tu, Ona, quan va passar això? Molt jove.
Doncs crec que tenia 18, sí, crec que 18, sí. No, 18? A veure, quants tenia per...
De Pequín 20, fa
20, 20...
8
no,
anys.
No, perdó, 20... No, No, però, sí,
ho crec que ho has dit bé. Ho has de saber tu,
Ai,
eh?
És que ara entra...
Són el 2008 entra, i vas néixer al 90.
Londres, 22, sí, 18, 18. Sí, sí, sí.
I en aquell moment, al marge d'ensorrar-se't al món, el futur que veus és arribaré a Londres i guanyaré una plata olímpica o és, vull deixar tot i...
Hi ha molts processos, no? Vull dir, el primer moment és impotència absoluta, tristesa, totalment, bueno, buida per dintre, bueno, és el moment que en l'estiu decideixo pràcticament deixar la sincro, al final, bueno, torno a intentar, començo, però em costa molt tornar a començar perquè no tinc forces, no tinc il·lusió, no tinc energia, no tinc motivació perquè ha sigut una patacada molt forta. I llavors, doncs, a poc a poc vaig agafant l'energia, em proposen de fer el duo, i llavors, doncs, bueno, torno a agafar les forces i encamino un nou cicle olímpic. I després, doncs, Londres acaba molt, molt bé, però el camí molt difícil. I els inicis del cicle olímpic de cara a Londres molt difícil perquè estava molt malament.
I curiosament, després de Londres, en aquest cas per un altre assumpte diferent, et tornes a plantejar deixar-ho?
Sí, després de Londres, de fet, ho decideixo en el viatge que faig amb la meva parella a l'Índia, Nepal, Sri Lanka, perquè diguéssim que ja portava molts anys vivint l'esport d'una manera de la que jo no creia que s'havia de viure així l'esport, creia que hi havia altres formes de... que s'havia de ser molt, 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 molt exigent dintre l'aigua i inclús s'ha de passar... O sigui, l'esport d'elit requereix, doncs, d'una duresa extrema dintre de l'aigua, però creia que l'esport es podia viure, doncs, de diferent manera, no? Llavors, doncs, quan torno de l'Índia i ja em dono compte, doncs, que canvien l'estaf tècnic i que entren unes noves persones, doncs la meva parella, la família, em diuen, no, home, per què no intentes donar una oportunitat a aquest nou grup i per què no intentes, doncs, donar l'oportunitat de viure l'esport d'una altra manera, cosa que moltes companyes meves no van tenir l'oportunitat perquè ho van deixar abans que hi hagués aquest canvi, no? Llavors dic, bueno, doncs, ho intento. I ara ja tres cicles olímpics porto.
Ja ha valgut la pena aquesta manera diferent de viure l'esport, tot i que el resultat al final no ha estat el més satisfactori.
Per mi sí, jo crec que el resultat no té res a veure amb el nivell de l'equip tècnic. Hem tingut canvis generacionals molt grans, ara mateix el nivell... La mitja d'edat de les nedadores és aquest any, crec que és de 16 anys, 17, a Londres era de 26, clar, són 10 anys de diferència, llavors, doncs, però jo crec que, bueno, de fet a mi estic molt contenta d'haver pogut tenir tantíssimes entrenadores, aprendre tant de tanta gent, tant de lo d'abans com de lo d'ara, no? Perquè de tot s'aprèn i passar per tantes companyes diferents, és un aprenentatge, la vida és un aprenentatge constant i he après moltíssimes coses.
Parles de tres cicles olímpics, hi haurà un quart.
Sí.
Ja ho dones per fet, eh?
Bueno, a veure, aquesta és la intenció, sí, sí. Però bueno, jo sempre dic que carpe diem, vivim el moment perquè mai sabem el que ens pot passar en el món de l'esport. Toco fusta, però hi ha lesions, hi ha milions de coses. Llavors,
però la teva intenció, com a
més? La meva intenció, sí, el meu objectiu és Tòquio, em fa molta il·lusió i crec que tenim un grup de noies molt joves, que hi ha molt treball per fer, però amb talent, amb ganes de tirar endavant i és l'oportunitat de crear un grup nou, que agafi experiència, que agafi rodatge, d'aportar la meva experiència, el meu rodatge i intentar, doncs que aquest grup tiri endavant amb moltíssimes forces i crec que podem fer coses boniques de cara a Tòquio.
Es pot aspirar a medalles a Tòquio?
Molt difícil. Venim, encara no ha paït Rio, vull dir, a pensar...
Venim d'un context diferent a tots els que teníem,
sí,
no?
Sí, l'esport evoluciona constantment, canvia, i l'exemple més clar és Japó, que fa els principis de la sincronitzada era la màxima potència, després va estar molts anys fora, ara torna a estar en el medaller, és a dir, l'esport, doncs, són cicles, va canviant, i esperem que ara, jo crec que les noies que estan ara tenen moltíssim de nivell, tenim 4 anys per endavant, que això és molt bo, no és agafar-ho un any i intentar fer una cohesió de grup. Tenim 4 anys i no et puc dir, no sé, perquè no sé què passarà, no? Però esperem que vagi bé.
És que es ve d'una situació, clar, l'equip no s'ha classificat per Rio, no? Era una situació inèdita en els últims anys. El duo sí que es classifica, en aquest cas el fas amb una parella inèdita per tu, com la Gemma Mengual.
Sí.
La teva referència, no? En el passat, us trobeu en el present, no hi ha podi, no sé fins a quin punt això pot servir per qüestionar la natació sincronitzada o que us hàgiu sentit qüestionades per el fet de no haver
obtingut una medalla. Jo crec que és normal que ens haguem sentit qüestionades perquè som sers de costum i tots ens acostumem tant a lo bo com a lo dolent molt ràpid. Sí que és veritat que portem molts anys estant a dalt, ara bueno, el Mundial de Kazan es van guanyar 2 medalles, al Barcelona 7 medalles, és a dir, però bueno, en aquests Jocs Olímpics no hem aconseguit l'objectiu principal, que era aconseguir una medalla, tot i ser 2 nedadores amb molt bagatge, però jo crec que de tot s'aprèn de l'esport i és normal que estiguem acostumats als èxits i ojalà, nosaltres som les primeres que lluitem i treballem cada dia per aconseguir aquests èxits, ojalà tornin a venir els pròxims Jocs, però pas per pas, primer aquest Mundial d'Hongria, aquest estiu i cosa per cosa, però jo crec que de tot s'aprèn, inclús a vegades doncs potser no haver aconseguit aquesta medalla a Rio, aprenem moltíssim bueno, de les coses que hem de millorar, de les coses que estem fent bé i que s'han de potenciar i potser això ens va bé, no? Qui sap, òbviament ens hauria encantat d'haver guanyat una medalla, però jo crec que tot és aprenentatge, que és molt difícil, que ojalà tinguéssim un pròxim Rafa Nadal, Pau Gasol, Gemma Bengual, però no és tan fàcil, vull dir, ojalà totes les generacions fossin increïbles i úniques, però a vegades doncs, s'ha de treballar més, no?
Bueno, una pregunta d'analfabet sincronitzat. A Rio, la Gemma i tu no vau quedar gaire contentes de les puntuacions. El més frustrant de la sincronitzada és dependre del criteri d'un jutge, és a dir, no és un esport com el bàsquet o el futbol, que un gol és un gol i una cistella és una cistella, sinó que depens...
Bueno, és una mica el que significa també els 3 minuts 40 segons el títol d'aquest llibre, no? No només és el temps de la final olímpica de Londres 2012, sinó que és el més bonic i el més dur, la cara més bonica i la cara més dura de la sincro, un esport que et jugues tot en 3 minuts 40 segons i que a part els avaluen uns jutges, és a dir, no fas un temps ni un gol. I per mi és la part més maca de la sincro perquè això dona peu a que sigui un esport que tingui una part artística molt gran, que una part de la puntuació sigui artística, i en molts pocs esports olímpics que tinguin aquesta vessant artística, i a mi el fet de poder intentar fer emocionar la gent, el públic i que hi hagi una part subjectiva és el que més m'emociona la sincro. Per l'altra banda és molt dura perquè al final no tot és el que tu facis, al final sí. Doncs, a un jutge li agrada més un tango, a l'altre la música clàssica i a l'altre no, llavors doncs, però jo crec que de fet, nosaltres, la cara una mica... Jo que sóc més transparent, no? La Gemma potser estava més contenta. Jo la cara inicial al veure que no guanyàvem medalla era més una mica de frustració, no de les puntuacions, sinó de, bueno, d'haver-ho donat tot i no haver-ho aconseguit, no? Però al final eren rivals totes molt, molt bones. Als Jocs Olímpics, el més bonic dels Jocs Olímpics és que hi ha molt nivell, i això és lo bonic. Va haver-hi moltíssima rivalitat. I nosaltres vam nedar molt bé, vam fer una final única, vam nedar com mai. Tot i així no va ser suficient, no? Doncs ara hem d'analitzar els vídeos, analitzar els contrincants i tornar a començar, no?
Ja saps qui et farà de parella o és massa aviat?
Encara no, jo ara estic de vacances, la setmana que ve començo amb proves d'esforç, proves mèdiques i la següent ja a tope entrenant. L'equip com va acabar abans, perquè van acabar abans la temporada, ja estan començant. I, bueno, hi ha diverses noies amb bastant nivell. Suposo que començarem 3, 4 o 5 i anirem...
Tu participes d'aquesta selecció?
És a dir, en general, no. En general és un paper de les entrenadores. Sí que és veritat que hi ha d'haver sintonia. També és molt, doncs, el perfil de cames que s'assembli a mi, l'alçada, o sigui, que sigui una noia més o menys de la meva estatura. Influeixen tants factors que floti, que tingui flexibilitat, que la plasticitat, l'expressió, s'ha d'anar veient, no? Perquè és molt difícil trobar 2 gotes d'aigua. De fet, amb l'André al principi segurament no ens semblaven tant i al final tothom deia, sembleu germanes, com parleu, com actueu, perquè al final passes tantíssimes hores juntes que al final sembles una. Però és la gràcia també, amb l'Andrea, que en el llibre ho explico, al final convivíem 24 hores al dia juntes sense parar i això fa que l'aigua pugui ser més sincronitzades, no?
Tornant al llibre, i hi ha un parell de detalls que em criden especialment l'atenció, parles de... A dia d'avui encara tens por a ofegar-te.
El dia d'avui crec que ho tinc una mica més superat. Sí que és veritat que això jo crec que no es coneix massa, però totes les nedadores de sincronitzada, quan comencem, el que més respecte et fa són les apnees, el fet d'ofegar-te, perquè no estem acostumats, ningú dels... ningú estem acostumats a ofegar-te, no? No és algú que neixis...
És a dir, però tens la sensació quan estàs assetada.
Clar, de fet, ara la tenim, el que passa que la tens assimilada com a algo normal, perquè t'ofegues tot el dia, i llavors pues, ja et sembla algo normal, però de petita, com és molt nou i no, el teu cos no ho té assimilat, aquesta sensació d'ofec és tan terrible que cada dia que anava a l'entreno plorava per això, per les amnees, perquè et fa moltíssima por el fet d'ofegar-te. Ara saps que tens aquesta sensació, però que... és quasi impossible que t'arribis a ofegar. Sí que ha passat, de fet, a Beijing, una japonesa es va ofegar a la final de l'equip, just a l'última figura. Pot passar, però normalment entrenem tantíssim perquè això no passi, no?
I després la teva relació amb el fred, que em sembla una mica un contrasentit, sí, d'algú que es passi...
Que compartiu, per cert.
Sí, jo també.
De fet, aquí a l'estudi estem a temperatura glacial, com pots veure, per culpa del Costa. Però bueno, això, sí. Algú que es passa 10 hores a l'aigua...
Sí, a casa se n'en riuen perquè els meus pares són metges, el meu germà biòleg, i jo mateixa m'he autodiagnosticat criofòbia, perquè la meva relació amb el fred és dura. Però bueno, és una de les coses que explico en el llibre, no? És una mica, doncs, per exemple, com el que va passar després de Beijing, no? Amb el fred, doncs, he tingut una relació de lluitar contra el fred constantment, de provar cremes per allar-me del fred, de provar neoprenos, samarretes especials, bueno, de matxacar els pobres de manteniment de les piscines perquè augmentessin un grau la temperatura, fins que després de treballar molt amb mental coach, amb psicòlegs, doncs he après que el fred forma part de la meva vida, que el fred...
Allò de que és psicològic, eh?
No, però sí que és veritat que quan acceptes, o sigui, el meu problema és que sempre lluitava perquè pensava que podia fer canviar la temperatura de l'aigua, no? O que no tingués fred. Però quan acceptes que això no canviarà i és que el fred al final forma part del meu dia a dia i no pots controlar-ho tot perquè no passis fred, doncs és diferent. Ja no passo tan fred perquè és com, en comptes de no parar de lluitar, entens que forma part del teu dia a dia i que has d'anar acostumant a aquesta sensació constant de tremolar, que no és agradable, però a poc a poc t'adaptes.
Crec que expliques al llibre que a Londres miraves cada dia, no?, que no complien amb el... perquè hi ha un reglament d'una temperatura mínima.
Sí, sí, sí. De fet, normalment, quasi sempre, les piscines estan molt més fredes del que volem les nedadores. Llavors, el procés és difícil perquè arribes a la competició, saps que et passaràs els pròxims dies 8 hores a l'aigua i dius... l'únic que vull és que l'aigua estigui bé, i quasi mai ja està, no? Llavors, doncs, és difícil, però al final ja t'acostumes.
On veurem la millor Ona Carbonell encara en un futur, o la millor versió de l'Ona ja l'hem vist?
Esperem que la veiem. Me'n recordo de cara a Londres que l'Andrea em deia... dels 26 als 30 és el millor moment per a un esportista perquè tens assolit, doncs, tota la tècnica, moltíssimes coses, i llavors només et falta, doncs, el tema físic, però tens moltes coses assolides. Jo crec que tinc 26 anys, soc molt, molt jove encara, em queda moltíssim per aprendre, tinc a gent al meu voltant molt bona, molt vàlida, que em pot ensenyar moltíssim, i tinc moltíssimes ganes, que és lo important, no? Per tant, crec que em queda molt encara per fer.
Et compensaria amb un or olímpic en sol? Ah, perdona, un or mundial en solo?
Home, i tant, però ho veig difícil, un or, però l'any de Kazan, l'últim mundial, vaig guanyar la plata en el solo tècnic i ja va ser molt, molt difícil i vaig treballar-ho molt per aconseguir-la. Per tant, no serà fàcil, però jo sempre miro, doncs, cap a dalt, no? Perquè jo crec que sempre es pot millorar i els reptes durs i difícils són els que et motiven per seguir endavant, no?
On acabo? Al llibre parles molt de l'Anna Tarrés, perquè és una persona indissociable de la teva carrera, però en canvi no hi ha cap crítica explícita. Sí que hi ha episodis que cadascú pot acabar traient a la conclusió. En tot cas, el que et volia preguntar és si n'esteu una mica tipes que gairebé tot el que envolti a la sincronitzada, com a mínim mediàticament, sigui aquest binomi Tarrés i l'equip actual.
Aviam, a mi el que... bueno, el que fa pena una mica i que costa és acostumar-te... És a dir, òbviament, tota aquesta polèmica no ajuda, més aviat descentra i intenta... La intenció és una mica destruir, no? Llavors, si ens estimem la sincronitzada i l'esport, doncs a nosaltres, òbviament, ens agradaria que ens deixessin concentrar-nos en entrenar, entrenar i entrenar. Però, bueno, jo crec que l'esportista, els bons es queixin, els millors s'adapten. Per tant, ens hem d'adaptar a les situacions, ens hem d'adaptar al moment, ens hem d'adaptar a les persones. Portem 4 anys una mica des de Londres amb una mica aquesta polèmica. Jo estic acostumada, no és fàcil, no us mentiria si us digués que no he plorat, que no he passat moments molt, molt, molt durs. I no agrada que els moments durs siguin per coses fora extraesportives i no coses de l'entrenament, no? Mm. Però així és la vida, així és l'esport, s'ha d'acceptar, s'ha d'entendre i s'ha de tirar endavant. Per tant, jo el que he après és aïllar-me, a pensar únicament en l'aigua, en l'entrenament, en millorar i en seguir endavant.
L'Ona Carbonell, abans de marxar, ens signarà 2 exemplars del 3 minuts 40 segons que està presentant o que ha vingut a presentar-nos avui aquí i que seran pels 2 primers oients del Tot Costa que truquin al 93 201 7474. Ona Carbonell, moltíssimes gràcies per ser-hi i moltíssima sort en el futur. Gràcies. Tornar quan vulguis.
Gràcies, espero que us agradi el llibre.
Gràcies.